¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida.
Sono de fons Lejos de mi, de Diango, que l'ha escollit el nostre convidat d'aquesta setmana. Aquesta maleïda pandèmia ha fet que avui l'Armand de Fluvià no hagi pogut ser a l'estudi i sigui lluny de nosaltres.
I per mi és un plaer, com a alcaldessa, poder-vos donar la benvinguda a aquest Saló de 100 per celebrar juntes l'actes de lliurament de la medalla a la promoció de los valores de igualdad que el Ministeri ha decidit atorgar a Armand de Fluvià.
Aquestes són paraules d'Ada Colau el passat 22 de desembre quan li va entregar la medalla d'or al nostre convidat i aprofitant aquest acte i aprofitant aquesta efemèride volem fer un repàs amb ell i parlar una estona de la seva vida, de la seva trajectòria i de tot el que ha fet per ajudar el col·lectiu. Armand de Fluvià, què tal, com està?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda.
Sí, de moment anem aguantant.
Que ja és molt.
I tant, i tant.
Primer de tot, enhorabona pel reconeixement, ja que és també un premi a tot l'esforç i lluita realitzat durant més de 50 anys.
Sí, sí, sí. Qui ho diria,
eh? Armand, com es va sentir l'any 1970 quan va fundar el Movimiento Español de Liberación Homosexual?
No sé, tenia una mica de por, estava bastant d'això, però com que l'any anterior, el 69, sabia que hi havia nascut el moviment gai a Nova York, en el Village de Nova York, doncs bé, vaig dir, he de fer alguna cosa. Quan es va presentar l'avantprojecte de llei de perillositat social a les Corts franquistes, jo amb un amic meu, el Francesc Francino, que en pau descansi, vam dir, hem de fer alguna cosa, com que jo estava subscrit a la revista Arcadí de França des de feia molts anys, que en tenia el corrent de tot el que passava pel món, no?, amb el tema aquest de l'homosexualitat i així. I aleshores dic, bueno, pues ho hem de fer, amb una mica de por, però bueno, mira, si érem ingenus, que el primer que se'ns va ocórrer va ser enviar una carta explicant això, que no podia ser una llei com aquesta, a tots els bisbes procuradores en Cortes, que tots els bisbes eren procuradors a les Corts franquistes. I ja ingenus, ben d'això, clar, no vam rebre ni cap resposta ni res, però bé.
O sigui, va enviar una carta als bisbes demanant que li deixessin fer una entitat dedicada a ajudar el col·lectiu LGTBI.
No, era perquè la llei de peligrositat social deia, feta per un jutge d'aquí a Catalunya, Antoni Sabater i Tomàs, deia que els homosexuals, pel simple fet de ser-ho, érem un perill social.
Uh-huh. De fet, sí, de fet això ve a causa de fa 50 anys que va fundar vostè el Movimiento Español de Liberación Homosexual, més
sí,
conegut com el MEL.
Aquesta, el MEL, sí.
Aquesta cal destacar que va ser la primera organització a tot l'estat espanyol.
Sí.
Que defensava, la primera institució que defensava els drets del col·lectiu LGTBI.
Sí.
Cal dir això, primer de tot, no sé com anomenar-lo, si aventurat, arriscat o com es definiria vostè?
Ai, no sé, quan crec en una cosa, doncs he de fer el possible per aconseguir-la i perquè es realitzi. Pues bueno, va ser això, no sé.
De fet, ara vostè ho deia, que aquest projecte de llei era basat del juny del 1970 i deia això de la perillositat i la rehabilitació social.
Sí, clar, perquè érem uns malalts, se'ns havia de rehabilitar, clar. Érem uns malalts mentals, que havíem la nostra, com diria, els nostres sentiments, en comptes de ser normals, d'homes amb dones i dones amb homes, érem del mateix sexe, i això era l'aberració més gran, tant per l'Església com per molta part de la ciència en aquella època, com per part de l'Estat, i ja no diguem per la societat. A la societat jo havia sentit a dir més d'una mare prefereix un fill mongòlic o criminal a un maricón.
Ara també li anava... Ara també, bueno, Déu-n'hi-do, quins comentaris va haver de sentir vostè.
És que és molt gros, eh?
Clar, però tot això també s'ha de situar en el context històric de fa més de 50 anys, també.
Sí, oh, i tant.
Per sort, els temps han canviat.
Home, i tant. Uh-huh. Jo el que vaig llegir l'altre dia a l'Ajuntament, al Saló de 100, era un treball que estic fent, l'origen de l'homofòbia, i és clarament l'origen de l'homofòbia és religiós i vaja, de l'Església.
Armand,
des de que Constantí el Gran, l'any, em sembla que és 317, a l'edicte de Milà, doncs declara que el cristianisme serà la religió oficial de l'imperi, aleshores ja els bisbes i teòlegs així es posen al costat dels emperadors, i de seguida, com que la interpretació de Sodoma, en comptes de ser un atac a l'hospitalitat, això ho van considerar matèria sexual i van, ja, pues ja està. I aleshores, a partir de Constantí, comencen ja els emperadors i sobirans de tot arreu a legislar contra els sodomites.
Mm-hmm. Armand, vostè ara em deia que va rebre alguns comentaris despectius d'algunes dones, però va ser tota la societat que donava l'esquena al col·lectiu, o gràcies a que hi va haver-hi gent que també el va recolzar. Era tota la societat que estava en contra o no?
En principi sí, però sempre hi ha excepcions, hi ha gent més intel·ligent, intel·lectuals, que pensen que és això, però la població en general era això, eh? Era això. La població en general era el pitjor que li podia passar amb un home, era això, perquè era perdre la seva virilitat i actuar com una dona, com una mendoneta.
Doncs vostè, quan va fundar el 1970, va fundar el Moviment Espanyol de la Liberació Homosexual, el va fundar amb un sobrenom que es deia Roger de Gaimón.
Sí, jo he tingut alguns pseudònims. El més conegut era Roger de Gaimón, però també havia tingut d'altres, eh? Amb escrits o així, però bé, el que més conegut i a l'estranger era Roger de Gaimón.
Per què?
Com vaig anar l'any 73 a Edimburg, a la Universitat d'Edimburg, al primer congrés pels drets dels homosexuals, allà doncs, el meu speech va ser sobre això també, com tractava els homosexuals a la dictadura franquista.
Mm. I per què es va posar un sobrenom en aquest sentit? Tot i que és molt evident en aquest sentit, però per què?
Estava amenaçat. Clar, és que el nom no podia anar a signar, i fins i tot al sortir d'Edimburg tenia por que haguessin fet fotografies, i a l'arribar a Barcelona era la por que tenia, em detinguessin perquè s'havia publicat alguna cosa d'això.
Vostès també van ser dels primers en fer una publicació de temàtica sobretot homosexual, que era la revista Agois.
Bueno, era, sí, Agois era un fanzine, diguem, no? No tenia més de 4 o 6 fulls, eh? Però sí, va ser la primera, Agois, perquè Agois l'havíem escollit primerament com la primera denominació del moviment, que era Agrupació Homòfila per la Integritat Social o alguna cosa així. Però, clar, primer que hi ha el d'homòfilo, això ho feien els col·lectius o organitzacions reformistes, i nosaltres érem revolucionaris. Volíem revolucionar el sistema aquest, que, clar, patriarcal, heterosexista, etcètera, etcètera.
Ara situem-nos també, ja que la revista es va fundar el 1972, faltaven 3 anys perquè morís el dictador. Un cop mort, vostè, al cap d'un mes, van fundar el Front d'Alliberament Gai.
El FAC, sí, el FAC. Sí.
Com?
A les reunions les teníem precisament els caputxins de Sarrià, perquè el pare Llimona, el Jordi Llimona, pues, era una persona molt oberta, de mentalitat socialista o així, i ens va oferir pues, els caputxins de Sarrià per reunir-nos.
I com va anar? En aquest cas, la societat ja estava molt més avançada, era molt més oberta o no?
Tampoc. No. Vam tenir a base de les actuacions. Hem anat, avui dia, el que hem aconseguit ara, els gais i lesbianes, és gràcies a la lluita constant que vam fer i no deixant passar res. Tot el que podíem fer, ho fèiem.
Escoltem això.
T'ha suposat inconvenients en la pràctica el fet de significar-te dins d'aquest moviment del món gai?
Sí, almenys al principi, després s'han anat arranjant. Però, clar, la gent no perdona, o sigui, et perdona el que ho siguis, perquè diuen, pobre, mira, prou pena té, desgraciat, què hi farem, etcètera, no? però el que no et perdona és que ho diguis, que ho manifestis, perquè a més dir-ho resulta que és fer un alarde, que diuen, eh? I és vantar-ho i en plan d'aquí, per què hem d'anar dient aquestes coses que no s'han de dir? Bé, jo tampoc vaig allà amb una bandera dient jo sóc gai o sóc homosexual, no? Però a mi si m'ho pregunten, doncs no tinc per què negar-ho.
Vostè va fer aquestes declaracions l'any 1988 amb un programa TV3 amb el Josep Maria Espinàs, però sí. Abans, 10 anys abans,
sí.
Cal tornar a remarcar això, 10 anys abans, el 1978, amb el periodista Joaquim Maria Puyal, sí. A Televisió Espanyola, a Catalunya, vostè sí. va sortir de l'armari oficialment davant de la seva família.
Sí, sí, perquè va ser gravada i aleshores vaig reunir a casa la meva mare, la meva germana i el meu fill adoptiu, i perquè veiessin això, la meva germana i el meu fill ja ho sabien, la meva mare no calia dir-li perquè no era tonta, i veia aquí a casa, pues, a mi, que deixava les revistes i llibres de temàtica gai per sobre, però ella, com que no, era una mare que mai va ser d'aquestes xafarderes que busquen i regiren tots els dels seus fills i així, ja no, però... No, va estar molt bé.
Mm-hmm. Armand, vostè va anar a la presó, vostè va anar a la presó, però no va anar, tot i que el que ens podríem pensar, vostè el van tancar dues vegades, sí. Però no per la seva orientació no. Sexoafectiva.
No. Va ser, i no oblidi, que estàvem en un reino, eh? Mm. Va ser per monàrquic i per ser partidari del comte de Barcelona, Joan de Borbó, pare de Joan Carles, i vaig estar dues vegades, el desembre i el febrer, quan després del Paraninfo i tot això em van tornar a detenir per propaganda il·legal i associació il·lícita.
I en algun moment va tenir por que pogués haver-hi una tercera vegada que anés a la presó, però aquest cop sí, per la seva orientació sexoafectiva?
No, perquè sempre sé el que he de fer, com he d'actuar i tal, i no m'he arriscat amb coses evidentíssimes o així. No he tingut jo mai cap contratemps amb això. Ni tampoc les 18 vegades que passava amb el Francesc, amb el cotxe, la frontera per anar a Perpinyà a deixar l'últim número de Gois, enviar-lo des de Perpinyà a París, i teníem tots els textos en el cotxe. Pues teníem un pànic cada vegada, però no va passar tampoc cap vegada ens van regirar ni ens van registrar.
Armand, ara que acabem d'estrenar el 2021, vostè farà 90 anys aquest any.
Sí,
podríem dir que porta tota una vida dedicada al col·lectiu i que les ha vist de tots colors. Amb què es queda durant tot aquest temps?
Home, els resultats positius que hem aconseguit, la reforma del Codi Penal, del Codi Civil, del Codi de Justícia Militar, aconseguir finalment l'any 2005, em sembla que va ser, l'aprovació del matrimoni i l'adopció, que molts països, encara d'aquests oberts i europeus, que tenen legitimada, bueno, vull dir que es pot, l'homosexualitat ja no és delicte, però l'adopció tampoc encara la concedeixen alguns.
Mm-hmm. I també ha sigut també un gran mèrit l'haver aconseguit la medalla d'or fa un mes, gairebé.
Sí, 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 sí.
Com es va sentir quan la va rebre?
Quina d'or?
La medalla d'or del Ministeri.
Ah, no, me l'han d'enviar. Encara no era rebuda. Tinc la medalla d'or de l'Ajuntament de Barcelona i dues medalles de l'Ajuntament de Barcelona. Una és la d'or i l'altra és la d'això, com es diu, cultural, no me'n recordo. I després la que em va encantar més va ser la Creu de Sant Jordi. Però aquesta, això era com a genealogista i heraldista, uh-huh. En principi.
Armand, vostè en el discurs del 22 de desembre va ser també bastant crític amb els membres del col·lectiu que són creients.
No crític, deia... Si aquesta religió que basa tot és totalment patriarcal, heterosexista i així, i condemna des del principi, des dels pares de l'Església, els bisbes, Sant Antoni de Mià, Sant Joan Crisòstom, tots dient que és el pitjor li que pot passar a una persona és ser homosexual, home, com no havia de ser crític.
I una altra de les coses que també va deixar clara en un altre discurs, l'any 2017, era que es va lamentar que els joves no eren prou conscients de tota la història que hi havia al darrere del col·lectiu. Creu que en aquests 3 anys les coses han anat canviant i els joves van sent cada vegada més implicats o no?
Bueno, el que passa és que, com que ara hem aconseguit ser exactament iguals que qualsevol altre ciutadà espanyol. Som ciutadans de primera com tots, no? Perquè abans no hi havia aquest, però des de que ja no hi ha cap discriminació legal sobre nosaltres. Ara l'únic que queda és la discriminació personal de la gent. Encara hi ha molta gent, per desgràcia, per això s'ha de continuar lluitant, que és homòfoba, que té tots els mateixos prejudicis que deien, que som uns malalts mentals, que som uns corruptors de menors, que només anem darrere dels nens. Bé, doncs clar, això, com hem aconseguit ser exactament igual, pues això ens reconforta i ens agrada, i ho valorem molt positivament, la feina feta, com la mateixa feina que van fer les feministes, com la feina, el treball, que la lluita que han tingut els negres als Estats Units, i no sé, i altres minories.
Vostè, els últims anys, des de la transició cap aquí, ha hagut de patir atacs homòfobs?
No. Mai, ni trucades telefòniques, que tinc companys i amics que sí, que ho han fet. No, mai he tingut cap motiu d'això per sentir-me discriminat en aquest sentit personalment, eh? No.
Uh-huh. I a més, vostè també va ser un dels impulsors de la causa LGTBI molt abans de que s'unís tot el col·lectiu LGTBI i anava pel món també reivindicant aquesta causa. Quines impressions li arribaven d'altres països?
Mira, quan vaig fer en el First International Gay Rights Congress d'Edimburg, a la universitat, que sembla que ho he dit abans, bueno, vaig parlar de la situació política i legal dels gais a l'estat espanyol. Parlo del 73, em sembla que era això, a Edimburg. Doncs, bueno, a l'acabar, la gent es va alçar, venien allà a fer-me petons, abraçades, jo em vaig quedar paradíssim. I la meva por era que això, com deia, que quan arribava a Espanya no haguéssim fet fotografies així i et digués la policia, pues, esperant-me allà.
No va rebre cap, cap avís de res, no? Després d'aquesta conferència ni res, no?
No, mai. No, és una sort que he tingut. Per altres m'han passat bastant malament, però bé.
Armand, anem acabant. Què li diria a tota aquella gent que pensa o que considera que ja està tot aconseguit? Que ja no cal reivindicar més la lluita del col·lectiu i tot plegat?
Bueno, podran dir que està aconseguit des del punt, com he dit abans, des del punt de vista legal. Però, clar, des del punt de vista social, encara hi ha molta gent que ha de continuar lluitant, sobretot contra l'homofòbia, incidint en els aparells transmissors de la ideologia dominant anti-gai, que són els mitjans de comunicació, perquè està a sobre sempre de que si hi ha alguna cosa en contra, de seguida ataquem, a la televisió, a les ràdios, etc. En fi, encara no s'ha acabat la lluita, fins que ja no sigui una cosa que a ningú li molesti ni ho troba estrany que dos homes o dues dones s'estimin. Doncs bé, fins aleshores s'ha de lluitar i els joves han de fer-ho, deixar-se potser menys de, sense suprimir-les i tal, però balls i festes i clubs i tot això em sembla perfecte, perquè jo també ho he fet, però al mateix temps s'ha de treballar en aquest sentit i s'han d'implicar, tenen una obligació moral d'implicar-s'hi.
Armand de Fluvià, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ara que m'ha encetat l'any, algun desig especial pel 2021 o no?
Primer que em pugui casar, perquè jo, si no hagués estat per la pandèmia, segurament ja m'hagués casat. Però bé, clar, diràs, gent, als 89 anys, doncs sí, mai l'amor...
Mai és tard.
Mai es fa vell i sempre està present, no? El desig és aquest i que continuem així, almenys aquí a Catalunya, sempre hem estat més capdavanters en aquest tema i jo diria també en els anys, sobretot des dels anys 70, eren els pocs que no... Per exemple, una manifestació del FAC l'any 79, així, sortint de Colón cap amunt a la Rambla, o que volien fer baixar des de Plaça de Catalunya a Colom, baixant tots els del FAC, petonejant-nos i abraçant-nos, ho vam fer i vam quedar una mica sorpresos, perquè ningú... Molt bé, miraven una mica, somreien, però res més, insults, actes en contra, així, no.
Ho miraven com si fos una cosa...
Espero que segueixi així.
I tant, bueno, de fet les coses han anat canviant molt i ara ja la gent ja no rep insults per anar abraçat de la persona que estima pel carrer ni fer-se petons, dos homes ni dues dones. Res de tot plegat.
No, clar, però si no ho haguéssim lluitat per això, estaríem igual, eh?
Completament d'acord, i per això a nosaltres ha sigut un plaer que hagi pogut estar aquí avui amb nosaltres, el Ja m'entens, Armand. I moltíssimes gràcies perquè, ja no només perquè hagi estat aquí, sinó també gràcies perquè, gràcies a vostè i a gent que ha lluitat perquè hi hagi... Això, gent que ha lluitat i que ha dedicat tota la seva vida a que tinguem un present i un futur molt millor. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.